Avui és l'última secció de l'Hem tornat a veure, l'espai que ha preparat l'Eloi aquesta temporada per celebrar d'alguna manera els 40 anys de TV3, que això arriba aquest 11 de setembre. La programació regular va començar el gener de 1984. Hem repassat tot tipus de programes durant tota aquesta temporada i t'has deixat el Sant Cristo Gros pel final, eh?
Sí, m'he deixat un dels grans programes de la història de TV3. De fet, hagués pogut triar algun altre programa dels que va fer el Joaquim Maria Puyal, no? Hagués pogut triar el Vostè jutja o Un tomb per la vida, però he triat un que és el que a mi em va marcar més, que es feia els divendres, no? I que aquells divendres eren diferents quan hi havia aquest programa, i diria que em va marcar a mi i que va marcar també a molta gent.
Sabries cantar la sintonia? Tu tiro, tiro, tu, tu.
Sí, exacte. Tu, tu. La vida en un xip. Programa de debat, a l'entorn d'un tema que interessava a tothom, un tema, una qüestió sociològica. Hi havia testimonis, hi havia també especialistes, i hi havia també la participació del públic, hi havia plató, i de l'audiència. Era un
autèntic programa. Sí, programa molt treballat, La vida amb un xip. Bé, fem una cosa, anem a les dades del programa.
Anem-hi.
Dia i hora d'emissió.
Els divendres, ja us ho he dit, cap a les 10 de la nit.
Durada.
Això fa de mal dir, eh? Era llarguet, unes 2 hores, però sovint s'allargava més. 2 hores i quart, fins a 2 hores i mitja.
Número total de programes?
143, emesos entre el gener de 1989 i el juny de 1992.
Presentador?
Joaquim Maria Puyal i Ortiga.
Programa escollit per tornar a veure?
El programa 98, emès el 17 de maig de 1991.
Bona nit, com estan? Què tal? Benvinguts a l'edició d'avui de La vida en un xip. Com sempre, comencem La vida en un xip, com fem cada setmana. Avui també veient l'episodi que correspon a les històries dels nostres amics de la granja.
La granja!
Home, aquí parem-nos un moment
aquí
amb la granja.
Moment,
eh?
Sí, home, clar, perquè el programa començava amb un episodi de La granja, que va ser la primera telenovel·la, el primer col·laborat de TV3.
Aquí hi ha una cosa graciosa, perdoneu, que és que jo sempre he sentit a parlar de La granja, de La vida en un xip i no sé què, i realment em pensava que era una granja de... d'animals, o sigui, que era una granja de... No sé per què, però, clar, jo no havia nascut quan se metia La vida en un xip i no.
La granja era una granja, era un bar-restaurant de Barcelona i el que passava, les històries de l'entorn de la granja, dels veïns del barri, dels personatges, dels protagonistes, servien per presentar el tema que després es parlava,
sí,
al programa.
Les que vivien allà, d'alguna manera, llavors són les servien que reflectien allà, i va ser això l'embrió, perquè, clar, l'any 89, quan comença La vida en un xip, i comença amb aquest espai de la granja, no s'ha fet encara una telenovel·la de producció pròpia a TV3. La primera arribarà al 94 en Poble Nou, no?
Sí, i la crea Joaquim Maria Puyal i l'escriu Jaume Cabré. Sí, el que escriu les històries de la granja, el guió de la granja, era el Jaume Cabré. I tenia personatges extraordinaris i una careta també mítica.
Aquesta no te la sabria cantar. A veure... Però, en canvi, sí que veig la bodega, ara mateix. Veig aquesta granja, no?, amb les taules, no?, la barra... Sí.
Sí, sí, que era el centre, no?, de tot el que passava a l'entorn. Hi havia grans personatges a la granja, eh? Si us en recordeu, d'en Soteres, que interpretava el Joan Borràs. Després hi havia en Mercader.
El Bori Ruiz.
El Bori Ruiz, que sempre deia allò... M'entens el sentit de la paraula? I llavors n'hi havia un altre que era en Brillant, que segur que recordareu, que deia Flanagan a tothom. Ell entrava i sortia, ho venia tot, comprava i venia de tot per guanyar-se la vida, i quan entrava al bar sempre cridava això.
Salut i peles!
Salut i peles! Salut i peles! Sí, sí, grans personatges a la granja ens van marcar, però què hi passava en el capítol de la granja que hem tornat a veure? Doncs hi ha una agressió masclista a la Glòria, una clienta habitual.
El que és important, Glòria, és que surtis. Perquè si ara, per més por que tinguis, et limites a tancar-te a casa, després et costarà de superar.
Sí, però no sap què és, Carme. Cada ombra, cada soroll, em sobresalto per no res.
És natural, però has de fer el cor fort.
Hi ha aquesta agressió, i en Brillant i altres veïns del barri el que fan és enxampar l'agressor.
Parla, t'obrim en canal!
Què li vas fer a la Glòria?
No sé qui és, no conec cap Glòria.
Primer l'ascensor, com els animals.
I abans d'ahir li vas pegar. Ets un remaleït, canalla!
Mira, Brillant, vés a buscar la Glòria. Ella ens dirà si és el malparit del Nero o no qui la va atacar.
On és? A la granja?
Sí, vés, corre.
I acabava la granja amb una connexió d'en Puyal amb un dels protagonistes.
Però se't veu millor.
Home, estic molt millor.
No em diràs que no surts amb alguna bossa d'en tant en tant?
Home,
no...
ara començo a sortir amb alguna noia per treure'm la Serafina del cap.
I què?
Malament. Sí, home, i tant. Al començament no hi havia manera, que va. Però no sé, després, mira, va trampejant i tal, però... Però és que m'agafava, al començament, sobretot, m'agafava una mena de complexa, de culpabilitat. Jo que sé que encara em deprimia més.
Ja veieu que és una conversa que gira entorn d'un tema, que és el desengany amorós. Per què? Doncs perquè el desengany amorós era el tema del programa.
La pregunta que hem fet aquesta setmana és: ha superat mai vostè un desengany amorós? I els panelistes que han acceptat el meu programa ens els presenta, com sempre, Mònica Terribas.
La taula de panelistes que tenim al programa d'aquesta nit està formada pel doctor Salvador Pani Querelles, filòsof i escriptor. Entre els seus llibres destaquen per la seva vinculació amb el tema d'avui, Primer Testamento i Segunda Memoria. És també doctor en enginyeria industrial. Carme Riera, escriptora i professora de literatura espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Clar, una Mònica Terribas joveníssima aquí. Sí. Estem parlant d'un programa del 17 de maig de 1991, és a dir, fa 32 anys. Clar, hi havia un equip de luxe, eh? Recordem qui participava en aquella vida amb un xip a part de Joaquim Maria Puyal.
Doncs hi havia Mònica Terribas, hi havia també Sílvia Coppolo,
Les persones que són presents a l'estudi de La vida en un xip han trucat als telèfons del programa per manifestar el seu punt de vista entorn del tema que avui debatem.
Coneixeu la veu, no?
Sí, home, sí. No va fer el Si són les 7?
No. No, mira, no el va fer.
A veure, parlem una mica de La vida en un xip, perquè estem aquí sentint moltes veus, una successió de talls, però no estem parlant de la importància que va tenir La vida en un xip en el seu moment. I de què era aquest programa, exactament? Hi ha algú que l'ha tornat a veure, com és l'Eloi Vila, i hi ha una persona, com es descobria ja abans, el Marc Ferragut, que per qüestions d'edat no l'havies vist mai. Per tant, és la mirada verge que es projecta cap a La vida en un xip, no?
Sí, primera vegada, La vida en un xip... o sigui, gran nom, perquè realment ho abarca tot, o sigui, totes les maneres d'entrar en un tema, i a mi m'ha sorprès lo cuidat que està tot. Aquesta estructura que dius... Ficció, debat de gent convidada, no? I després el públic que genera com unes respostes més espontànies. Tot un debat que no hi ha bronca, no? Que normalment jo crec que en un programa així el que busques és com la confrontació, el to més baix... No, és tot elevat però proper. Clar, a més també som un panell d'experts, no? Que ara sentíem que el presentava la Mònica Terribas. I al final dius, ostres...
Clar, el pànic, la Carme Riera, vull dir, hi havia gent d'alçada per parlar d'un tema aparentment molt trivial, no? Si es pot superar o no un desengany amorós.
Sí, i amb opinions molt, molt modernes per l'època, jo trobo.
Total.
No? I, o sigui, hi havia un debat entre els especialistes, els panelistes que en deien, i, hosti, aportaven el debat amb unes opinions molt, molt modernes, molt vàlides avui en dia. De fet, jo crec que, per exemple, a la granja, com plantegen el tema també d'una agressió sexual, a l'any 91, una agressió masclista, no era normal portar aquests temes, no posar-los sobre la taula, i en canvi li posen, no? I el que plantegen en com superar un desengany amorós em sembla molt interessant, sempre, amb aquesta mirada molt, molt, molt progressista, molt moderna, molt...
De fet, a la granja, a mi m'ha sorprès que la gran majoria de protagonistes són dones. És a dir, que realment el pes d'aquest capítol, com a mínim, clar, jo em baso en el que he vist, tots són dones, i això sorprèn, doncs, també per l'any 91. I una altra cosa que m'ha semblat... m'ha semblat brillant aquest plantejament del Joaquim Maria Puyal parlant amb un dels personatges de la granja, perquè al final el que fa és que allò... Tu creguis més, no? O sigui, d'alguna manera aquells personatges te'ls fas teus i apropes molt la ficció, no? Li estàs donant com una realitat. I la dicotomia. O sigui, allò, vull dir, havies de trucar, no?, pel que he entès, de si eres del sí o de si eres del no, responent la pregunta.
Però, i al final em sembla que es donaven els resultats,
sí,
no?
Sí,
al final hi havia una enquesta, resolia una enquesta.
Clar, que deia que sí, Catalunya, si l'audiència de TV3 creia que es podia superar un desengany amorós o no es podia superar.
És que això és molt bo, com a espectador, tu t'has d'implicar. Tu estàs tota l'estona... No, clar, jo estic per... No, bueno, és que pensava que era que sí, que responia que sí, al final és que no. I això m'ha semblat boníssim.
I com responies, trucant?
Hi havia el... sí. Podies trucar i podies enviar també cartes.
Era un precedent del matins.sí, matins.no. Doncs clar, hi havia el telèfon del sí i el telèfon del no.
Boníssim.
Sí, era molt bo. I per cert, em va cridar molt l'atenció el capítol que hem tornat a veure, que una de les persones que hi participa en el debat com a especialista és aquest.
Jo em sembla que això té raó, allò que tingués un malentès, és un malentès molt freqüent, i és que quan pensem realment que estimem, en realitat, el que fem és que ens estimin. El que volem és que ens estimin. I moltes estimar, vegades som molt egoistes molt en el nostre amor.
Bueno, aquest és l'amor patològic, que jo et deia. És,
bueno, és l'amor patològic. Tot l'amor és bastant patològic.
El Pau Riba.
Només per aquesta frase, diguem, ja justifica un programa. M'imagino el Puyol sentint aquesta frase del Pau Riba i diu, ja està, ja ho tenim.
Ja, o sigui,
quan et penses que estimes... el que estàs demanant és que t'estimin a tu, no?
Sí, i quan deia això, l'Eloi, dels temes moderns, hi ha un altre moment en què el Pau Riba li pregunten com és això que ell defensa que es poden estimar a dues persones o més per igual, no? Perquè, dius, això és un debat que estem tenint ara, no? De les relacions monogàmiques o si han de ser jeràrquiques o no, i en aquell moment ja sortia a La vida en un xip.
Sí, també hi ha una tria de testimonis molt bona. Hi ha grans testimonis, explicant les seves històries, tots es parlen molt bé. Està molt ben pautat el ritme quan entra el públic, llavors hi ha un moment pel públic. Tot té un ritme tranquil, però que no vol dir lent. No? Tranquil no vol dir lent. I, hòstia, me l'empassaria ara. O sigui, me l'empassaria ara, 30 anys després. O sigui, me l'empassaria tranquil·líssimament. És un programa que és absolutament vigent.
Totalment.
Preguntàveu allò com participava la gent, no? Doncs hi havia el telèfon del sí i el del no, i us he dit que qui ho actualitzava. Recordeu allò, el centre de dades?
Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, vosaltres?
Deia que tenia molt bona resposta avui, eh?
Sí, ens han trucat aquesta setmana 1.040 persones. 676 ho han fet al telèfon del sí i 364 al telèfon del no.
Ah, també com ha canviat la participació ara, eh? Amb les xarxes, no? El volum de participació es multiplica per molt. No? Ja tindríem una resposta molt més àmplia.
Havies de trucar a un 9-3, eh?
Però 1.000 trucades és molt.
Sí, sí.
No? Més de 1.000 trucades és una bestiesa.
A quin telèfon haguessis trucat, Eloi? El telèfon del sí o el telèfon del no?
Es pot superar un desengany amorós?
Sí.
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 Estem d'acord, no?
Sí, tots esteu d'acord?
Sí.
Sí. Bueno, haguessis fet una adversativa, no? Tu segur... Home, sí, però a veure, clar, depèn, no és fàcil.
Ho pots tardar més o menys.
D'aquí el sentit del programa.
D'aquí el sentit del programa.
D'aquí el
debat.
A mi, central de dades, és curiós perquè jo he viscut el Puyol sense barba, clar, i com a narrador dels partits del Barça a Catalunya Ràdio. I clar, el central de dades el tenia associat a la central de dades de futbol, i que aparegui aquí també central de dades amb la Sílvia Coppolo m'ha cridat l'atenció.
Clar, Sílvia Coppolo, Antoni Bassas, Mònica Terribas, amb Joaquim Maria Puyol al capdavant.
Ens escriu la Maria Àngels Sanz, que diu que li va posar Laia a la seva filla, que a l'octubre farà 30 anys, per la nena petita de la granja. O sigui que també té un record per aquest programa.
Voleu veure com s'actualitzava al final l'enquesta? Anava així, ho feia la Mònica Terribas al final del programa.
Tot i això, encara disposem d'uns segons per donar a conèixer l'enquesta que ha efectuat TV3 les últimes hores al voltant del tema que avui plantegem i també per anunciar el cas de la setmana que ve.
Un desengany és sempre superable, un desengany amorós és sempre superable, aquesta és la mostra, i la majoria diu que sí, que un desengany amorós és sempre superable. Un 87% dels que han contestat aquesta enquesta estan d'acord amb l'anunciat.
Estem amb la majoria.
Sí,
estem amb la majoria.
De llarg, a més.
87% diuen que es podia superar un desengany amorós. Avui hem tornat a veure La vida en un xip, aquest programa de Joaquim Maria Puyol, entre els anys 1989 i 1992. 143 programes, déu-n'hi-do, del 89 al 92. I marca de la casa, el to, el ritme, la preparació, no, de, dels programes...
El rigor...
El respecte, sí, pels testimonis, també m'ha semblat que, ostres, realment les persones que estan anant allà a obrir-se en canal, dit malament, el respecte molt les seves històries i el valor de posar com a protagonistes el que malament diem persones anònimes.
El que deies abans també d'escoltar, no?, de que es pugui debatre escoltant l'altre.
I m'agradaria posar en valor aquella tele, aquell moment, com miràvem la televisió, perquè abans ho he dit, es feia divendres a la nit, i el divendres a la nit hi ha un moment a la vida, i almenys és el que em passava, que era màgic. El divendres era màgic, i estaves a casa, no?, aquella edat que no surts encara, i per tant el que feia la televisió era molt important. I hosti, un divendres a la nit apostar per un programa així de debat, dens, però superinteressant, em sembla una aposta molt vàlida. Quan ara, no?, les programacions de televisió, les graelles televisives, el divendres a la nit és una altra història, no? I es busca molt més l'entreteniment, no? Hi ha una altra manera d'entendre.
De l'etapa televisiva de Joaquim Maria Puyal a TV3, hi ha tres grans programes, que són els, sí, que presenta el Puyal. Hi ha Vostè jutge, hi ha La vida en un xip, sí, i hi ha El tomb per la vida. I aquest és l'ordre, eh?
Aquest és l'ordre. Sí, primer Vostè jutge a TV3, eh? A TV3, Vostè jutge, 66 programes del 1985 al 1985. La vida en un xip, com hem dit, entre el 89 i el 92, i Un tomb per la vida, que van ser 42 programes entre 1993 i 1994. També va dirigir Tres pics i Repicó, recordeu el programa que presentava,
sí, l'Antoni Bassas,
també l'hem tornat a veure, i va dirigir Crear el joc del segle, que en aquest cas presentava el Charlie Diego.
El Charlie Diego, sí, sí, senyor, i abans, diguem, Puyal venia del Vostè pregunta de Televisió Espanyola.
Televisió Espanyola, en català, no?
En català,
es feia, sí, Miramar, em sembla.
Vostè pregunta, Vostè jutge, en fi... Doncs escolta'm, una bona manera de tancar aquesta secció, aquest l'hem tornat a veure. Vull ensenyar-te una cosa, perquè aquests dies estem fent àlbum de records amb els oients i hi ha una persona que s'ha sentit al·ludida amb el que has dit tu durant aquestes setmanes, Eloi. Vine.
Hola, Islàndia, bona tarda. Moltes gràcies per tots aquests anys d'aquest programa diferent i únic. I en el meu cas, jo em dic Eulàlia i tinc una anècdota una mica personal relacionada amb els milers de programes, i és el dia que vau dedicar a... Bé, un dels programes que vau dedicar als 40 anys de TV3 i de Catalunya Ràdio, i vau parlar del programa Tres pics i Repicó. I vau, doncs, donar talls d'un programa concret, que precisament era el programa on havia anat jo de concursant.
Bona nit, família. Benvinguts a Tres pics i Repicó. Comencem, com sempre, amb l'entrada dels concursants d'avui. La senyoreta Imma acompanya la concursant negra, l'Eulàlia Panyella, que dona classes de català a Ripoll. Aquesta jove excursionista farà el recorregut més llarg del programa.
I bé, doncs, va ser un viatge al passat molt, molt curiós i molt sorprenent. Res, que endavant, i moltíssimes gràcies per ser tan bons professionals.
Que bo.
L'Eulàlia Panyella, que feia classes de català a Ripoll, eh?
Sí, sí, sí.
Que, a més, és molt bo, perquè quan triem el programa que tornem a veure, no?, que n'hi ha moltíssims, moltes vegades, doncs, bé, tries en funció del que creus que és molt representatiu d'aquell programa.
Clar, avui per què has triat el Desengany Amorós?
Mira, he triat el Desengany Amorós perquè, veient diferents programes, vaig veure, doncs, també els capítols de La Granja, en què apareixien personatges que em semblava molt interessant comentar, perquè no sempre apareixien tots, no, una mica que sigui representatiu del que va significar, no? I mira, et trobes amb aquestes sorpreses, no? El dia que vam triar Tres pics i Repicó, que sortia l'Eulàlia Panyella, doncs, en un tall, doncs l'Eulàlia ho va escoltar i ens va aquesta
recordar.
Nota.
I
agraïm moltíssim, Eulàlia.
I ens ha deixat la nota al 669-700-300 per completar aquest àlbum de records radiofònics. Continuarem escoltant més records vostres. Hem de fer una pausa. Avui tenim de convidat el millor xocolater del món.
Sí.
Tinc moltes ganes de conèixer-lo.
Potser ens porta alguna
cosa. Què és aquesta pressió al convidat?
O sigui... Intentes mostrar una mica d'interès periodístic per la persona que vindrà?
I... No, no, i ella... És que és l'hora de berenar, no, Maria?
M'he berenat, m'he berenat.
Aquesta hora ja hauries d'haver berenat.
Ho agrairem, si
vols. Eloi, moltíssimes gràcies.
No, estic vosaltres.
Moltíssimes gràcies per poder fer ràdio junts. Sempre és un plaer treballar i estar al costat d'aquest home, sigui amb feina o sense feina. És igual. És un plaer i un privilegi estar al costat de l'Eloi Vila. Dimecres ens veiem a l'Udegas, eh?
Home, i tant.
Eh?
I tant.
No, a fondo, eh?
A fondo.
A fondo sempre.
Gràcies per tot.
Ara tornem.